Bona tarda. Ara són les dues del migdia. El nefast servei de la xarxa de Rodalies fa perdre a les empreses catalanes 2,2 milions d'euros cada dia. La patronal Pimec ha fet números i diu que aquest és el cost empresarial d'aquest desgavell diari que pateixen els catalans i catalanes que confien en Rodalies per arribar al seu lloc de treball. La patronal catalana diu que els treballadors perden de mitjana 40 minuts cada dia per arribar a la feina. A més, els costos laborals pugen a 3,2 milions d'euros si es calcula la pèrdua de productivitat provocada per una incidència o per una avaria a la xarxa de Rodalies. A més de l'impacte econòmic, Pimec ha recordat que cal sumar les molèsties que aquesta xarxa, que aquesta pèrdua de temps causa a les persones, ja que són situacions que generen estrès, pèrdua de temps i una disminució general del benestar, factors que després afecten a la productivitat quan es treballa, sinó també que afecten a la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes. Júlia Julbe, bona tarda.
Bona tarda.
Com dèiem, el cost encara pot ser més superior si estem en compte precisament la productivitat de les empreses.
Sí, en aquest cas es calcula un impacte de 3,2 milions d'euros perquè molts negocis no poden produir el mateix ritme si no tenen tot el personal disponible o aquest arriba tard per culpa del tren. A més, la petita i mitjana empresa catalana ha calculat que de mitjana els treballadors perden cada dia 40 minuts al tren pel retard en el servei de Rodalies.
Sobre aquest informe que ha publicat avui Pimec, en parlarem amb Carles Mas, director de l'àrea d'Economia i Empresa d'aquesta patronal de la petita i mitjana empresa de Catalunya. Un estudi també que arriba avui just al dia en què la xarxa torna un altre cop a patir retards, en aquest cas per l'atropellament d'una persona. Aquesta hora, però, Renfe informa que ja tornen a circular trens entre les estacions de Cardedeu i Granollers Centre, que és la que havia quedat afectada aquest matí a les línies R2 Nord i també R11. I pel que fa a la política, ja hi ha data per a la constitució del nou Parlament de Catalunya.
El 10 de juny és l'últim dia dins del termini legal per celebrar el ple de constitució del Parlament. El president Aragonès ha fixat aquesta data, ja ho ha comunicat formalment a tots els caps de llista de les formacions que han obtingut representació.
Serà, ho deia ara Patrícia Plaja, portaveu del govern en funcions, serà el 10 de juny, un dilluns, l'endemà de les eleccions al Parlament Europeu.
Per tant, el rellotge ja comença a comptar i els partits s'han d'espavilar per buscar aliances per la constitució de la mesa. Salvador Illa continua insistint que vol governar amb el suport d'Esquerra i els comuns, tot i que no descarta ser investit amb els vots del PP. Ho ha dit avui en una entrevista a RAC1, on ha assegurat que està negociant amb la majoria de forces polítiques i no descarta tampoc entendre's amb Junts.
I pel que fa a l'Estat, el president de l'Argentina, Javier Milei, posa més llenya al foc i no pensa disculpar-se per les paraules que va dir en un acte de Vox aquest cap de setmana.
No demanarà disculpes per titllar de corrupta Begoña Gómez, parella de Pedro Sánchez, i per tant manté la pugna que ha provocat el conflicte diplomàtic entre tots dos governs. Mentrestant, Espanya ja ha fet el primer moviment i acaba d'anunciar que retira definitivament l'ambaixadora Buenos Aires. Es el ministro de Afers Exteriores, José Manuel Álvarez.
Retiramos a nuestra embajadora en Buenos Aires. La embajadora se quedará definitivamente en Madrid. Argentina continuará sin embajadora.
Tot això en un dia on ja hi ha data per a l'aprovació definitiva de la llei d'amnistia al Congrés dels Diputats. Serà d'aquí just 9 dies, el 30 de maig, i per tant, la llei de perdó als independentistes encausats pel procés d'independència de Catalunya entrarà en vigor l'endemà, dia 31, quan es publica oficialment el BOE. I tornant a casa nostra, Sabadell està de dol avui per l'assassinat del fotògraf de la ciutat i guia de viatges, Toni Espada. L'han matat a Etiòpia mentre col·laborava en l'elaboració d'un programa televisiu per al mitjà de Xile, Canal 13.
Espada era conegut a la ciutat no només per la seva faceta amb la càmera, sinó també perquè era el fundador d'una agència de viatges, d'una empresa de material per escalada i activitats també per a l'exterior.
Estem colpejats per l'assassinat del Toni Espadas, un sabadellenc molt conegut a casa nostra. Per tant, en nom de la ciutat, traslladar el pèsam als familiars, als amics del Toni, en nom de la ciutat.
És l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés. El consistori ha convocat un minut de silenci a la plaça Sant Roc de la capital vallesana.
I en els esports, el nom propi del dia és el de Toni Kroos, que es retira definitivament del futbol.
El jugador alemany del Real Madrid ho ha comunicat aquest migdia. Kroos penjarà les botes un cop acabi l'Eurocopa d'aquest estiu. El jugador ha vestit la samarreta del Real Madrid les últimes 10 temporades, guanyant 4 lligues i 4 Champions, que en poden ser 5 a finals d'aquest curs.
I avui en bàsquet...
Si guanyem, fantàstic. Jo crec que la temporada es mereix un tercer partit, mínim.
El Baxi Manresa busca avui forçar un tercer partit dels play-offs.
Aquest vespre juga el segon partit de la sèrie de quarts de final pel títol de Lliga. 2:15 el Manresa rep la visita de l'Unicaja de Màlaga i el principal objectiu és guanyar per allargar la sèrie fins al tercer partit i mantenir, per tant, vives les opcions de ser les semifinals. Yeah.
l'espai cultural al final del programa. Anirem fins a Sant Cugat del Vallès, on Antònia Font seran els caps de cartell del Festival Petits Camaleons. Avui s'ha presentat la programació d'aquest festival dedicat als més petits, al públic de fins a 12 anys, on també hi actuaran els detallets Ginestal, Ludwig van o Miqui Núñez, que farà el concert inaugural. El Petit Camaleon se celebrarà del 3 al 5 d'octubre i les entrades ja s'han posat avui mateix a la venda. Això és el més destacat d'aquest matí de dimarts. D'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat. Abans, sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Hem començat la jornada amb bastant de fresca, però les temperatures a poc es van recuperant i esperem ja màximes avui entre els 22 i els 26 graus. Són temperatures normals per l'època de l'any, per tant, fresca a primeres hores del matí, però un ambient força més agradable al centre del dia. Aquestes temperatures, de moment, es mantenen a ratlla fins divendres i a partir del cap de setmana seran altra vegada superiors a les normals per l'època de l'any. Però parlem sobretot del que ens espera aquesta tarda, i és que són ruixats i tempestes que afectaran sobretot comarques del Pirineu, del Prepirineu, nord de Barcelona i també bona part de les comarques de Girona, localment intenses, acompanyades de pedra i de calamarsa. Per tant, tingueu en compte perquè algunes rieres o rierols poden baixar aquesta tarda amb bastanta aigua en aquest sector del país. A la resta, nuvolositat variable i més sol com és cap al sud i a ponent estiguem situats. Demà es torna a repetir la mateixa situació. Matí tranquil i tarda amb ruixats i tempestes a les comarques de Girona, del nord de Barcelona i punts del Pirineu. La cota de neu al voltant dels 2.400 metres i aquesta situació d'inestabilitat ens acompanyarà ben bé fins divendres, de cara al cap de setmana amb vent assolellat i ja sense precipitacions.
Gràcies, Jordi. Ara passant gairebé 7 minuts de les 2 del migdia amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Les constants avaries i incidències a Rodalies tenen un cost per a les empreses catalanes que supera els 2,2 milions d'euros al dia, segons càlculs que ha fet la patronal catalana Pimec. L'estudi de l'empresariat es basa en el temps que perden els treballadors per arribar al lloc de feina. Pimec estima, per tant, que més de 122.000 persones es veuen afectades cada dia pel mal funcionament de Rodalies a Catalunya.
La petita i mitjana empresa catalana calcula que de mitjana els treballadors estan perdent 40 minuts per fer el trajecte de casa a la feina. Són hores perdudes que en alguns casos els treballadors han de recuperar més endavant, però en d'altres és negoci perdut. És el cas, per exemple, d'un empleat que sigui l'encarregat d'obrir un establiment com ara una botiga o un comerç, tot això de cara al públic. Pimec també denuncia que si en lloc dels costos laborals l'impacte del caos a Rodalies es calcula per pèrdua de productivitat, la factura puja encara més, fins als 3,2 milions d'euros al dia.
I per analitzar aquestes dades, per entrar en el detall i per valorar l'afectació empresarial que té el caos diari a Rodalies, podem saludar aquesta hora en Carles Mas. Ell és director de l'àrea d'economia i empresa d'aquesta patronal Pimec. Senyor Mas, bona tarda i moltes gràcies. Senyor Mas, el tenim. Ramon, Carles Mas, volíem dir, director de l'àrea d'economia i empresa de Pimec. Bona tarda. No podem contactar amb el senyor Carles Mas. En tot cas, companys, intentem recuperar la connexió amb el director de l'àrea d'economia i empresa de la patronal Pimec per calcular, perquè ens explica aquestes dades d'aquestes xifres que calculava avui la patronal de l'afectació que té per a les empreses catalanes al caos de la xarxa de Rodalies, que recordem supera els 2,2 milions d'euros al dia. Intentem saludar el senyor Carles Mas. Bona tarda.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Intentem recuperar aquesta connexió, com dèiem, amb Carles Mas. Continuem amb més informació del dia. Us ho dèiem també a la portada. Ja hi ha data per a la constitució del nou Parlament de Catalunya, sorgit de les eleccions d'ara fa dos diumenges. Serà el dia 10 de juny. És l'últim dia legal que la llei permet fer-ho. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ja ho ha anunciat a tots els presidents dels nous grups parlamentaris i també a la fins ara presidenta de la cambra, Anna Erra. Per tant, marxem cap al Palau de la Generalitat. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. Aragonès ha decidit que s'ha d'apurar fins l'últim dia legal per constituir el nou Parlament després de les eleccions del 12 de maig. Serà el dilluns i a 10, just l'endemà de les eleccions europees. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, explica que la decisió s'ha pres precisament per aquest motiu, per no interferir enmig de la campanya de les europees.
Tenint en compte que el 9 de juny se celebren les eleccions al Parlament Europeu i que, per tant, els dies previs estarem novament en període electoral, en campanya, creiem que aquesta, el president ha considerat que aquesta és la data més idònia, la més oportuna, per tal de celebrar aquesta Constitució del Parlament.
Aquell dia, doncs, es decidirà qui serà el pròxim president del Parlament i també quins partits tindran un lloc a la mesa del Parlament on hi ha en joc dues vicepresidències i quatre secretaries.
Gràcies, Judit. La Constitució del Parlament afegeix pressió, doncs, com dèiem, a les negociacions per a la investidura. A hores d'ara, Salvador Illa continua insistint que vol governar amb el suport d'Esquerra i els Comuns, tot i que no es descarta ser investit també amb els vots del Partit Popular.
En una entrevista, RAC1 ha assegurat que està negociant amb la majoria de forces polítiques i no descarta tampoc entendre's amb Junts, tot i que de moment no ha parlat igual amb el candidat del partit, Carles Puigdemont. I a hores d'ara, el guanyador de les eleccions diu que la seva estratègia no és repetir l'operació de l'Ajuntament de Barcelona, on, recordem, l'actual alcalde Jaume Collboni va ser investit gràcies al sí del Partit Popular.
Jo no crec que sigui el suport, diguem-ne, més adient per mi ara. Diguem-ne, jo em sento molt més còmode amb aquelles formacions que tenen, comparteixen amb mi veus progressistes, amb diferents accents i amb diferents mirades, no? Crec que el més raonable és que aquelles formacions que comparteixen aquestes visions, aquests principis progressistes, doncs puguin donar-me suport.
Sobre si el PSC farà servir la presidència del Parlament com a moneda de canvi per convèncer Junts o Esquerra, Salvador Illa diu que ha de ser un càrrec, que ha de ser representatiu les majories del Parlament, de manera que no és descartable que pugui caure en mans d'alguna d'aquestes dues forces independentistes. I també apunta que el PP hi ha de tenir representació.
I justament avui en un article a La Vanguardia, l'exconseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, apostava perquè Esquerra fes president a Salvador Illa per donar continuïtat als acords que els republicans van tancar per a la investidura de Pedro Sánchez, com per exemple són el traspàs de Rodalies, la condonació del 20% del deute autonòmic o el traspàs del Fons de Coordinació de Recerca. I encara un últim apunt relacionat amb les eleccions del 12 de maig. La Junta Electoral de Barcelona ha desestimat la petició de Junts de fer un nou recompte del vot exterior. El partit de Carles Puigdemont va presentar la reclamació, recordem, perquè considerava que hi havia un desviatge del percentatge de vot molt exagerat entre algunes candidatures. Per això demanava que es fes un nou recompte de tot l'escrutini, però la Junta Electoral, com dèiem, ho ha descartat.
Sí, en el text que acabem de conèixer fa pocs minuts, els membres de la Junta Electoral expliquen que hi havia membres de Junts, així com apoderats d'altres partits, quan es va fer aquest recompte, i també defensen que la reclamació de Junts no té cap base legal i consideren que la petició de repetir tot l'escrutini és desproporcionat. Sobre les paperetes, Junts va dir que ja s'havien destruït i que això provocava indefensió perquè feia impossible, per tant, fer un nou recompte. Però des de la Junta Electoral afirmen que les paperetes continuen intactes i que estan custodiades pels Mossos d'Esquadra.
I com dèiem, continuàvem pendents de poder contactar amb Carles Mas, director de l'àrea d'Economia i Empresa de PIMEC, per parlar i per analitzar aquestes dades que publicava la patronal avui, aquest estudi que ha fet i que calcula en 2,2 milions d'euros al dia les pèrdues de les empreses derivat de les incidències que pateix la xarxa de Rodalies. Sembla que ara sí podem saludar ja a Carles Mas. Senyor Mas, bona tarda i moltes gràcies.
Hola, bona tarda.
Aviam, Rodalies, segons aquestes xifres, fa perdre competitivitat a les empreses catalanes?
El retard de Rodalies, efectivament, té unes conseqüències clares, tant en costos com en productivitat i competitivitat. Al final, si tens més costos laborals i menys productivitat a causa de les incidències en el desplaçament dels treballadors, fa que aquell territori, aquella ubicació on està l'empresa i la pròpia empresa sigui menys competitiva i per tant, a llarg termini afecta seriosament a la viabilitat de l'economia d'aquella ubicació, doncs, que ens surt perjudicada.
Mm-hmm. Expliqui com han fet aquests càlculs d'impacte econòmic d'aquestes incidències. En què s'han basat?
És complex de trobar números a les incidències perquè, òbviament, el primer impacte que té és a les molèsties de les persones que es desplacen, que genera estrès, pèrdua de temps, disminució de la qualitat de vida, però, lògicament, sí que té un impacte, ni que sigui els primers dies d'incidències no conegudes, Es pot calcular o bé per costos laborals directes, és a dir, quant costa aquests minuts de retard que o bé assumeix l'empresa o que es comparteix amb l'empresa i el treballador o que ha de recuperar. I, per tant, són els costos laborals que l'estadística oficial ens dona que tenen les empreses de mitjana, calculat per aquesta xifra de persones al dia que es veuen afectats pels retards i el temps mig d'aquest retard. Però també es pot calcular amb una pèrdua aquesta de productivitat que parlàvem fa una estona. És a dir, com afecta a ser menys productiu el fet de que hi hagi retard, no? Que el cost per l'economia s'estima superior als costos laborals, amb 3,2 milions d'euros, que tot i que és una xifra difícil de calcular i que metodològicament no és que faci que produïm menys al final de l'any, però sí que és el cost d'oportunitat que es produeixin aquests retards i que es podria dedicar aquest temps a fer altres coses.
Clar, les xifres que presenten són bastant preocupants. Vostès com a empresariat, per tant, com a múscul econòmic del país, què proposen, què posen sobre la taula per acabar amb les deficiències en aquesta xarxa ferroviària?
El principal, i ja s'ha dit moltes vegades, és que es facin les inversions que ja s'havien d'haver fet des del 2007, i per tant que es faci el pla d'inversions, que s'acabi, que es facin les inversions de modernització de tota la línia. Però sabem al mateix temps que això que ja s'ha iniciat i que té el seu termini, que durarà molt de temps, almenys mentre es fan aquestes inversions no hi hagin més incidències que no siguin derivades d'aquestes pròpies obres. I, per tant, els actes vandàlics o altres afectacions que es puguin evitar haurien de minimitzar-se. No pot ser que avui en dia, per fonts de la pròpia operador, un terç de les incidències siguin per efectes externs, entre ells els vandàlics. I amb això ens hi volem posar, és a dir, que aquest terç d'incidències, o bé amb ús de càmeres de vigilància que puguin desincentivar que hi hagi robatoris de cable, o bé inclús instal·lant cables que siguin difícils de revendre directament en el mercat, diguéssim, ocult, i aquestes serien unes propostes. En propostes n'hi ha moltes, perquè no som, malauradament, l'únic país, l'únic territori que té aquestes incidències de vandalisme i de robatoris de cables, però el que sí que no podem ser és ser l'únic territori en què no es fan unes mesures que ja s'han aplicat a gairebé tots els països europeus.
Carles Mas, director de l'àrea d'Economia i Empresa de Pimec, gràcies per atendre la trucada avui d'aquest programa. Que vagi bé, bona tarda.
Molt bé, moltes gràcies.
Dues i 18 pel que fa a la política estatal. El xoc diplomàtic entre Espanya i l'Argentina, lluny de rebaixar-se, puja de nivell. El president argentí, Javier Milei, no abaixa el to i ha tornat a insistir en que no demanarà disculpes per titllar de corrupta Begoña Gómez, parella de Pedro Sánchez. Milei assegura que no demanarà disculpes tampoc al president espanyol i diu que l'agredit va ser ell.
Sí, a més, ha acusat Pedro Sánchez d'estar actuant de forma totalitària i de treballar amb el kirchnerisme en contra seva. Davant de tota aquesta polèmica, el govern espanyol va cridar consultes. La seva ambaixadora a Buenos Aires ja ha convocat aquest dilluns l'ambaixador argentí a Madrid, mentre exigeix una rectificació de Javier Milei.
I ara, just fa una estona, el ministre d'Exteriors del govern espanyol, José Manuel Álvarez, ha anunciat la retirada de l'ambaixadora a Buenos Aires.
Anuncio que retiramos a nuestra embajadora en Buenos Aires. La embajadora se quedará definitivamente en Madrid. Argentina continuará sin embajadora. Y finalmente, y para quien lo quiera entender, la colaboración siempre es más poderosa que la confrontación.
I per cercar sobre aquest conflicte, el catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Girona, Salvador Martí, descarta que el govern espanyol trenqui relacions amb l'Argentina, ja que hi ha molts interessos econòmics, ha dit. Són declaracions que ha fet aquest matí a Ràdio Estel.
Jo crec que és un conflicte epidèrmic, és un conflicte simbòlic i molt vinculat a la campanya electoral del 9 de juny. Per tant, més que trencar relacions, el que succeirà és que hi haurà una tensió en el proper mes i, evidentment, una distància entre personatges polítics, però no crec que vagi més enllà.
I a tot això, sobre l'origen d'aquest problema, la Guàrdia Civil diu que no troba indicis de delicte del tràfic d'influències en l'actuació de la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.
Sí, segons llegim avui El País, la policia conclou que la parella de Pedro Sánchez no va influir en el milionari rescat d'Air Europa ara fa 4 anys, ni tampoc en els contractes de Red.es a l'empresa Innovanex. Begoña Gómez tampoc ha rebut subvencions públiques, contràriament al que va publicar The Objective i que va servir de base perquè Manos Limpias presentés una denúncia als jutjats.
I sense marxar de Madrid, si no hi ha cap gir de guió, ho dèiem abans, l'amnistia dels investigats i condemnats pel procés d'independència de Catalunya entrarà en vigor el dia 31 de maig. La Junta de Portaveus del Congrés dels Diputats ha acordat avui fixar el debat i votació definitiva d'aquesta llei en el ple del pròxim dijous 30 de maig i l'endemà es publicaria el butlletí oficial de l'Estat, que és quan de facto entrarà en vigor aquesta norma.
Si no hi ha canvis, el Congrés aprovarà l'amnistia amb la mateixa majoria que ja va aprovar la norma el passat 14 de març. Per tant, això són els 178 vots a favor del PSOE, Sumar, Esquerra, Junts, Bildu, PNB, Podem, BNG i el diputat José Luis Sábalos. Un cop aprovada, l'amnistia queda en mans dels jutges, que disposaran de 2 mesos per aplicar-la en tots els casos relacionats amb el procés independentista. En aquest sentit, això sí, s'esperen recursos al Tribunal Constitucional per part del PP i també qüestions prejudicials per part dels representants de la judicatura.
Estel migdia.
Mirem a Europa perquè el Consell de la Unió Europea ha donat ja el vistiplau final a la primera llei europea per regular l'ús de la intel·ligència artificial. Després que el Parlament Europeu l'aprovés el passat mes de març, els estats han ratificat avui la decisió. La nova norma té com a objectiu regular la intel·ligència artificial segons el nivell de perill que suposi per als ciutadans.
Els sistemes que presentin riscos limitats estaran subjectes a unes obligacions de transparència més laxes, mentre que els que suposin riscos elevats només es podran utilitzar sota autorització i complint una sèrie de requisits. Les eines que poden influir la conducta dels individus o els sistemes de puntuació social quedaran prohibits perquè el seu risc es consideri inacceptable. Només s'acceptaran excepcions en camps de la defensa o la recerca, i això sí, sempre sota autorització judicial, com per exemple per prevenir amenaces terroristes o combatre el tràfic de persones. Si no es compleix la llei, la norma preveu multes milionàries.
Tornem a casa nostra perquè avui han sortit de Catalunya amb destinació a Palestina més d'11 tones de material d'ajuda humanitària. El material l'envia Creu Roja des del centre logístic que té a Sant Martí de Tous.
L'enviament inclou 1.170 tendals, 1.000 bidons d'aigua de 20 litres, 400 mantes i uns 600 kits de cuina. Aquest enviament se suma als que Creu Roja farà des de Madrid, València, Còrdoba i també Les Palmes, que globalment sumen 53 tones d'ajut humanitari. Els materials sortiran, en aquest cas, del port de Barcelona en direcció a Jordània, on seran rebuts per la Mitja Lluna Roja Palestina i també per la Creu Roja. L'enviament, de fet, coincideix en un moment d'escalada del conflicte i per això l'entitat fa una crida urgent perquè la comunitat internacional posi fi a la crisi humanitària que s'està vivint a la Franja de Gaza.
Sí que fem una crida urgent a la comunitat internacional perquè pugui posar-hi fi amb celeritat, que es prenguin decisions solidàries i es pugui acabar d'una vegada aquesta crisi humanitària que estem vivint.
Eren declaracions del president de Creu Roja a Catalunya, Josep Quitet.
Paral·lelament amb Sabadell, demà dimecres al migdia s'ha convocat un minut de silenci per la mort del fotògraf i guia de viatges Toni Espadas, assassinat a Etiòpia aquest dilluns mentre col·laborava en l'elaboració d'un programa de televisió a Xile.
Sí, Espadas era conegut a la ciutat no només per la seva faceta amb la càmera, també perquè era el fundador d'una agència de viatges i d'una empresa de material per escalada i activitats per l'exterior. L'alcaldessa de la ciutat, Marta Ferrer, s'ha mostrat colpida per aquest assassinat.
Traslladar el pèsam doncs, als familiars, als amics del Toni en nom de la ciutat i també recordar doncs, que demà precisament farem un minut de silenci per recordar el Toni i també doncs, de suport a la família doncs, en aquest moment de tragèdia tan gran com el que estem vivint. Jo he contactat aquest matí a través doncs, de xarxes amb la vídua, que ha sigut un moment doncs, un missatge de pèsam, però no hem anat més enllà.
Toni Espadas tenia més de 25 anys d'experiència al continent africà i a la web de l'agència se'l definia com un apassionat de la fotografia antropològica i expert conductor de tot terreny.
I d'altra banda, per últim, hem sabut que els cossos de les 3 víctimes catalanes de l'atemptat a l'Afganistan de divendres passat es repatriaran demà. Així ho ha informat el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, després del minut de silenci que s'ha fet aquest migdia a la plaça Sant Jaume de Barcelona.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel migdia.
Sí, com Comencem els esports avui amb una notícia que hem conegut just aquest migdia. El migcampista del Real Madrid i jugador de la selecció alemanya de futbol, Toni Kroos, es retira del futbol. Sandra Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Ell mateix ho ha anunciat amb un missatge a les xarxes socials on ha explicat que penjarà les botes quan acabi l'Eurocopa d'aquest estiu. El futbolista alemany, que va arribar al Real Madrid l'any 2014, ha guanyat 4 Champions amb el Club Blanc i té opcions de guanyar la cinquena a la final que jugaran d'aquí a 15 dies. A més, es va proclamar campió del món amb la selecció alemanya al Mundial del Brasil.
I pel que fa a la Lliga Espanyola de Segona Divisió, l'Espanyol s'ha retrobat amb la victòria i supera per 2-1 a l'Oviedo. D'aquesta manera s'assegura jugar el play-off d'ascens a primera.
Els pericos també mantenen les opcions de pujar de categoria directament sense haver de jugar una eliminatòria, però aquesta opció és més remota tenint en compte que només queden 2 jornades per acabar la Lliga de Segona Divisió i que la distància amb el segon classificat és de 3 punts. En tot cas, per aconseguir pujar directe necessiten guanyar els 2 últims partits que els queden i esperar una carambola per poder optar una de les 2 primeres places. En el partit d'aquest dilluns, l'Oviedo s'avançava amb un gol de Luengo, però Braithwaite de penal feia pujar l'empat al marcador 10 minuts més tard. L'Oviedo tornava a posar-se per davant abans de la mitja part, però l'àrbitre anul·lava el gol per fora de joc posicional, una decisió molt protestada pels visitants. A la segona meitat, una diana solitària de Cabrera donava els 3 punts a l'Espanyol.
I avui hem trobat el gol, potser hem trobat el gol sense mereixer-ho tant com el dia de l'Sporting, per mi objectivament, però al final, doncs, bueno, són detalls els partits i d'aquí al final seran detalls. També et dic que penso que un partit de play-off contra ells no tindrà res a veure amb el partit d'avui. Penso que el partit d'avui per jugar per ells era més fàcil per jugar-lo que per nosaltres. Llavors penso que, no, que el partit no seria igual en cas de trobar-nos, clar.
El proper partit dels pericos serà diumenge que ve al camp de la Morevieta.
Parlem també del que passa al Barça femení, que s'ha assegurat, atenció, la continuïtat a la temporada que ve d'Alexia Putellas.
Després de mesos de converses i especulacions, l'entesa per la renovació del contracte ja és una realitat i la signatura es farà oficial avui mateix. En principi, la renovació serà per 2 temporades i caldrà veure com s'acaba tancant la tercera opcional. Recordem que la jugadora de Mollet del Vallès havia rebut propostes d'altres clubs, però ella s'havia mantingut ferma en donar prioritat al Barça abans d'escoltar les ofertes que poguessin arribar d'altres equips.
I mirem el que passa a les pistes de bàsquet. El Baxi Manresa intentarà avui igualar els play-offs de quarts de la Lliga CB contra l'Unicaja després de perdre el primer partit la setmana passada.
Una eliminatòria que juga el millor de 3 partits. Per tant, si els manresans no aconsegueixen guanyar avui, quedarien eliminats en la lluita pel títol de Lliga. En el primer partit disputat la setmana passada van arribar a plantar cara al millor equip de la fase regular de la competició, aconseguint dominar el partit durant la primera part, però els malaguenys van saber reaccionar a temps per endur-se el primer salt. El partit d'avui es disputarà el Nou Congost amb un Baxi amb l'objectiu marcat de guanyar davant la seva afició per forçar un match de desempat. L'entrenador del Manresa, Pedro Martínez, es mostra optimista.
Donar el nostre màxim fins a on arribem. Si guanyem, fantàstic. Jo crec que la temporada es mereix un tercer partit mínim, però si donant el nostre màxim no ho aconseguim, pues, tindrem que assumir-lo i mirar cap endavant, no? No queda un altre.
El partit a 9:15 del vespre.
Estel migdia.
Obrim per acabar, com sempre, l'aparador cultural. Avui recordant-vos que des d'aquest dimarts i fins al 28 de juny podeu visitar 10 espais ocults de la ciutat de Barcelona, com per exemple l'interior de l'Arc de Triomf, el dipòsit d'aigües o la cascada del Parc de la Ciutadella.
Sí, és una activitat que es fa dins de les Setmanes de l'Arquitectura, que va començar fa 7 dies. La selecció dels edificis d'aquesta 6a edició està pensada per endinsar-se al Parc de la Ciutadella i als seus voltants i descobrir la Barcelona del 1888, quan se celebrava l'exposició universal. S'oferiran visites guiades de la mà d'experts en història i arquitectura que explicaran detalls i també anècdotes de la vida d'aquests espais simbòlics. I per poder fer les visites guiades cal fer una reserva d'entrada prèvia a través de la web de l'Open House Barcelona. De lo al que surts de mi aquesta nit,
de lo al que vas amb raça que el partit de lo al... I acabarem a Sant Cugat del Vallès perquè ja coneixem els artistes que actuaran al festival Petits Camaleons d'aquesta tardor. Els escoltem ara, els detalls, i Antònia Font encapçalen el cartell on també hi figuren Miqui Núñez, Búhos, Figaflaua, Ginestà, Blaumut o també la Ludwig van. El que de lo al... M'han dit
el seu nom. El festival Petits Camaleons s'ha de celebrar el cap de setmana del 4 al 6 d'octubre al Teatre Auditori de Sant Cugat. Es tracta d'un festival de música pensat per nens i nenes de 0 a 12 anys, acompanyats també pels seus pares. Avui mateix s'han posat a la venda les entrades a la web petitscamaleons.cat.
Doncs tothom a agafar aquestes entrades per aquest festival de Sant Cugat del Vallès. Els més petits també en contacte amb la música en directe. Amb això acabem. Nosaltres tornarem demà dimecres, quan siguin les dues del migdia, aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Com cada darrer fins a 6, ara s'hi posa Mercè Raga i tot el seu equip. Gràcies per la confiança. Un dia més. Bona tarda.